Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
La setmana passada els anunciava la celebració del Dia del Dòmund, que es commemora avui en tota l'Església. Amb aquest motiu, vull compartir tres experiències que he tingut al llarg de l'any en distints moments que em porten a donar gràcies a Déu per la presència tan viva de la dimensió missionera en la nostra Església diocesana. En els dies de la visita pastoral a la parròquia de Jesús, em vaig fer present en les distintes realitats eclesials que existeixen dins de la demarcació territorial de la parròquia. He de confessar que em va impressionar els testimonis de vida missionera que vaig escoltar en les comunitats de la Companyia de Santa Teresa i de les Germanes de la Consolació. En cada una de les dues cases fundacionals d'aquestes congregacions resideixen un grup de religioses majors que per l'edat i la salut no poden portar una vida activa. Moltes d'elles han dedicat molts anys a treballar en països de missió i han tornat a estar entre nosaltres en un gest d'obediència a les seues superiores quan les forces físiques no les permetien continuar desenvolupant el treball. No puc oblidar amb quin entusiasme parlaven dels anys passats entre els més pobres i en contaven infinitat d'anècdotes de la seua vida missionera. Penso que encara que per a una gran part de la nostra societat i també de l'Església, aquestes persones les tenim oblidades perquè ja no poden realitzar un treball útil, darrere de cada vida entregada hi ha un tresor de fe i de compromís generós que són d'un gran valor per al món i per a l'Església. Encara que moltes vegades no ho reconeguem, estic segur que Déu no deixarà de donar la seua recompensa. Mossèn Joan Alonso, sacerdot diocesà rector d'Alcanar fins fa uns mesos, ha sigut enviat a Hondures. El passat 28 d'agost vam celebrar l'Eucaristia d'enviament. Avui no estem sobrats de vocacions sacerdotals, per la qual cosa una baixa d'un sacerdot complica les coses en la diòcesi. A la llum de la fe vaig arribar a la conclusió que hem de ser generosos, que no podem fixar-nos únicament en les nostres pobreses o necessitats, sinó que hem de veure que hi ha altres esglésies més pobres en sacerdots que la nostra. Estimar les nostres pobreses i compartir amb els altres és el camí per a una autèntica renovació eclesial. Durant el mes de setembre vaig visitar en la República Dominicana a Roger i Maria, un jove matrimoni de la nostra diòcesi que han dedicat 3 anys de la seva vida a col·laborar amb la diòcesi de Sant Joan de la Maguana en un projecte educatiu orientat als xiquets i joves de les comunitats de la zona muntanyosa de la parròquia de Sabaneta i també en l'atenció pastoral a aquestes comunitats. Vaig poder comprovar el treball tan gran que ha suposat posar en marxa aquest projecte, les dificultats que han hagut de superar, la generositat que han mostrat dedicant 3 anys de la seva vida al servei de l'Evangeli i d'aquests joves. Tal vegada no solucionaran tots els problemes educatius d'aquella zona, però estic convençut que amb molts joves com ells el nostre món seria, sens dubte, molt millor. Demanem avui al Senyor que aquest esperit missioner no decaiga en la nostra diòcesi i que tots els nostres missioners, actualment són uns 30, experimenten sempre la proximitat i la solidaritat de tots nosaltres. amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el poder. Els temps estan canviant. Per primera vegada en la història, el Nobel de Literatura portarà el nom d'un músic, un cantautor que ha fet trontollar el món de les lletres. Ell és Bob Dylan. Aquest diumenge a les 4 de la tarda, Mercè Raga ens ajudarà a conèixer el sentit de la seva ploma. Farem un viatge per la discografia que ha portat a Dylan guanyar el Nobel de Literatura. Qui sap, potser la resposta la trobem en el vent. Serà aquest diumenge a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Feliços els perseguits pel fet de ser justos. D'ells és el regne del cel.
Mateu 5:10. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel. Tocs de cultura.
Es fa evident per la qualitat del so i per algun soroll de fons que aquest és un enregistrament en directe. Bé, l'hem triat purament pels intèrprets que són. En qualsevol cas, ens va absolutament com un guà per anunciar, per parlar d'això que volem parlar avui, i que és ni més ni menys que un concert excepcional que es fa a l'Auditori del Liceu dilluns 24 d'octubre, teniu poc temps, a 9:15 del vespre. L'orquestra que protagonitzarà aquest esdeveniment és l'Orquestra de Cambra La Caimerata, liderada pel violinista i professor del Conservatori del Liceu, Kai Cloistein, i ofereix un concert excepcional previ a la seva participació als cicles d'aquest auditori que vindrà més endavant i dels quals esperem poder-nos fer ressò. La Caimerata no anirà sola, sinó que anirà acompanyada al piano per Catherine Ordronau i interpretaran un repertori que ells mateixos qualifiquen d'estimulant i divers. I jo ho subscric. D'entrada, comencen amb aquesta peça que estem sentint de fons, i si voleu la podem sentir una mica més. Sí, senyor. Es tracta d'aquesta obra qualificada pel propi autor de humorística per dos violins i 11 cordes. És signada per Alfred Schnittke i es titula Mozart a la Haydn. De fet, aviam, és aquest home volia que la peça tingués totalment un caire humorístic i ho va aconseguir en molts sentits. Un és que quan n'hem de parlar o l'hem de presentar, d'entrada no sabem massa bé per on agafar-ho, perquè realment el títol porta conclusions normalment errònies. D'entrada, és de tothom sabut que Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus Mozart es conegueren i que, vaja, és evident per totes les proves documentals que eren bons amics, amics que, a més de ser això, d'igual a igual, cada un d'ells respectaven enormement les seves obres, i això ho van fer saber per activa, per passiva, en correspondència i en escrits de l'època en la qual es referien a les obres de... del contrari. Però, del contrari no, del company. Però el senyor Schnittke no va posar aquest títol de Mozart a la Haydn per això, ni molt menys. Ho va passar per raons realment una mica rebuscades. De fet, va agafar fragments d'una obra de Mozart inacabada, la música de pantomima Kegel 446, i agafa fragments d'això, i després... bé, d'aquí ve, evidentment, la primera part del títol aquest graciós, que, a més, Mozart va amb un guió al mig, Mozart, que no fa referència a l'art d'arrel llatina, sinó... complicat, ja ho sé que és molt complicat. Sinó que fa referència al mot alemany art, és a dir, Mozart, part, o la manera de, una mica de Mozart, bé, a voler dir això. I per què Haydn, a l'altra banda del títol? Doncs bé, bàsicament per aquesta mena d'actitud scherzando, podríem dir, de Haydn, que en aquest cas Schnittke utilitza i fa servir en tota la peça. Bé, total, un autèntic embolic que no ens deixa massa temps per explicar res més de la peça, però que és francament interessant i que serà la primera que interpretarà la Camerata, seguida de Mozart. Sí, senyors, el concert per piano i orquestra Genome, amb mi bemoll major, Kegel 271. Mira, què es pot dir ràpidament d'aquesta gran peça de Mozart? Doncs citarem el biògraf en majúscules de Mozart, és a dir, el senyor Alfred Einstein, que va dir concretament, literalment, una de les obres més monumentals de Mozart, una d'aquestes en la que és plenament ell mateix, en la que no busca congraciar-se amb el seu públic, sinó més bé guanyar-lo pel mitjà de l'originalitat, l'audàcia, i mai no va arribar a sobrepassar aquesta obra. Vaja, es va desfer en elogis al senyor Einstein. De fet, hi ha una altra frase molt famosa, molt repetida, d'Einstein, que diu que el concert aquest de Mozart és l'heroica de Mozart. Bé, no deixa de ser paradoxal això que diu Einstein de que és ell mateix i no sé què, si tenim en compte que en aquell moment, en el moment de compondre-la, Mozart tenia al cap fugir com fos de la tutela de l'arcabisbe Coloredo, de Salzburg, i va fer aquesta peça per intentar que li compressin a París i que el contractessin a una altra banda i tal. O sigui que, curiosament, això és així. I anem a l'última part del concert. Sí, senyor. Un parell de compassos i en tenim prou per veure, per reconèixer les quatre estacions portenyes d'Astor Piazzolla, bandionista, sempre faig caldo amb aquesta paraula. Tocava el bandoneon. I el bandoneon. I compositor argentí, el revolucionador del tango al segle XX. Les quatre estacions seran l'última part d'aquest concert de la Camerata. Trenquem la regla. Sé que molts els qui heu anat seguint, gràcies, per cert, aquests tocs de cultura, hores d'ara ja estareu acostumats que les músiques que posem tenen una relació directa amb el que parlarem. Doncs bé, aquesta vegada ens la saltem a la torera per ser una mica d'actualitat. Bé, no portarem Miles Davis, evidentment, ni la música de Miles Davis. Ens serveix com a taló de fons, perquè ens venia de gust i ens semblava que venia bé, per parlar d'un altre gran geni en un altre camp. Fa una mica de cosa dir, parlar, anomenar, qualificar de geni una persona que és viva, però és francament així, és un pilar de la dramatúrgia d'aquest país. Parlem del que tothom coneix com Pepito, Benet i Jornet. En parlarem directament i indirecte. Benet i Jornet, com ja deveu saber, va complir 75 anys el juny de l'any passat, una data per celebrar, perquè realment l'home és un personatge a tenir molt en compte i que cal estudiar com a dramaturg i com a revolucionador de la dramatúrgia d'aquest país. Però l'aniversari va coincidir amb una notícia realment desafortunada, perquè en Pepito va revelar que pateix Alzheimer, per la qual cosa diguéssim que va ser una celebració trastornada. A partir d'aquell moment, molts ja n'estareu al cas, de fet va començar el TNC organitzant-li un homenatge el mateix juny de l'any passat, i des d'aleshores han sortit altres iniciatives i en els propers dies veureu aparèixer obres de Benet i Jornet a la cartellera per tot arreu. Bé, nosaltres volem parlar d'una d'aquestes iniciatives feta des de l'esperit d'homenatge, però des de la complicitat, perquè li fa un altre amic seu. Dic un altre perquè en el TNC qui capitanejava aquell homenatge era en Sergi Belbel, amic intimíssim, deixeble i company de Pepito, Benet i Jornet. En aquest cas parlarem amb Víctor Álvaro, també home de teatre que li ret homenatge des de l'escenari del Teatre Almeria. Álvaro ens parla, per començar, de la importància de Benet i Jornet.
Jo crec que hi ha dues figures que són renovadores de la dramatúrgia catalana, al meu entendre, la meva opinió personal, que són Benet i Jornet i Sanchis Sinisterra. Són dos autors que en aquest moment ja tenen una certa edat i que amb la seva visió del teatre, de com ha de ser la dramatúrgia, regeneren tot el panorama de l'escena catalana, i a partir d'aquí doncs sorgeixen tota una sèrie d'altres autors, Belbel, Carles Batlle, etc, que després donen peu a aquesta nova fornada de tots els autors actuals, no? De tota la fornada d'autors joves.
Està entès i ho subscrivim. I com fa aquest homenatge a Víctor Álvaro des de l'Almeria Teatre amb Benet i Jornet? Doncs ho fa a través d'això, l'habitació del nen.
No hi ha esperança. Cap mena d'esperança. Ni per tu ni per mi. Ho hem d'admetre. El nen és mort. Mort, 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 mort.
No! Calla! No, però com se m'acut?
Com se m'acut? Però si no se m'acut res. És el que va passar. Va passar, no?
Un home i una dona, una parella perfecta. Una parella, podríem dir, d'anunci. Es lleven il·lusionats perquè aquell és el dia de l'aniversari del seu fill i el volen celebrar com cal. Des del balcó del menjador, fiten el pis que tenen pensat de comprar just a l'edifici del davant de casa. Aviat tenen planejat de començar una nova vida. El fill es lleva esverat, il·lusionat, perplex, incapaç de pair els regals. Però aleshores passa un imprevist. Una cosa que sacsejarà la vida d'aquest matrimoni i que farà que res ja no torni a ser igual. L'habitació del nen és una obra inquietant que parla de les relacions de parella i de l'amor filial. Un drama que divideix lectors i espectadors en dos bàndols absolutament irreconciliables.
El fet de l'existència d'aquest text, de l'habitació del nen, que ho va escriure el 2003, això és fruit d'aquestes converses que mantenen Benet i Jornet i Sergi Belbel, en les que el Pepito li retreu al Sergi que sempre fa obres amb finals feliços i que tot és positiu. I el Belbel li retorna dient-li que ell és un pessimista. Aleshores, el Benet i Jornet va decidir que faria una obra en la que optimisme i pessimisme convisquessin a la mateixa alçada davant d'un fet, no? És a dir, que tot just la creació d'aquest text viu d'això, de la visió de la vida, d'aquestes dues visions.
Això és el que fa l'habitació del nen, i ho fa molt bé. Fa d'una manera que deixa l'espectador en una mena d'estat de xoc. Passa d'una situació idíl·lica a la tragèdia més inapel·lable, sense solució de continuïtat. De fet, com ens remarca Víctor Álvaro, com sol passar a la vida real.
Curiosament, a la vida, les situacions així, no? els xocs, aquestes coses, aquests fets dramàtics, tràgics, que et canvien la vida, sempre tens la sensació que t'arriben al moment de major felicitat, no? De que tot just quan no t'ho esperaves, quan estaves més relaxat, la tallada que et cau és la més grossa. I el joc està aquí, en saber si aquesta clatellada ha succeït realment o és que el teu sentiment de culpa et fa veure allò que no és.
L'habitació del nen a l'Almeria Teatre, amb direcció de Víctor Álvaro, fins al 5 de novembre d'aquest any. Escoltem Est Oest, un grup biguetà que sona molt bé. Aquesta és la darrera i primera, de fet, proposta en forma de disc, en forma de compacte. I sona i sonarà, dic, perquè sonarà divendres 28 d'octubre a les 8 del vespre al Born, Centre Cultural de Barcelona, dins del cicle aquest que han anomenat Born de Cançons. Un cicle que, diguéssim, corre a cavall d'aquesta revolució creativa que sembla que actualment està en constant ebullició i que dona amb certa freqüència, amb certa assiduïtat, noms i esclats de bona música, de noves propostes en l'univers musical del país. Concretament, ells es fixen sobretot en el pop d'autor, també en el jazz, però sobretot el pop d'autor, per oferir aquí a Barcelona, convertir el Born en un espai musical permanent perquè aflorin aquestes noves propostes. El cicle porta per nom Born de Cançons i una mena de subtítol que es diu Música amb denominació d'origen, que evidentment és un títol que juga amb tots els conceptes i paraules que porta implícit. D'una banda, evidentment, perquè es fa reflex del que està passant en un territori concret, en aquest cas una banda biguetana, com moltes altres. Sembla ser que Osona és terra on la música bull. I per l'altra banda, denominació d'origen fa referència al fet que el Born el que fan és no només proposar música, sinó que al mateix temps intenten buscar-hi un vi que representi alguna de les deus de les denominacions d'origen catalana, que vagi bé, que harmonitzi. Com veieu, estic fent moltes voltes per evitar el terme maridatge, que a mi m'horroritza, i si voleu consulteu l'etimologia i veureu que realment això de concedir una dona com gairebé com si fos un preu a un altre senyor, que és el que era el maridatge, doncs no m'agrada gaire. Bé, fet aquest petit parèntesi, continuem amb la història. Vins i cançons.
Margarida es va llevar un dilluns cansada, deixa'm calcar, va veure un munt d'ocells vingut per menjar-se la seva ensaïmada, i ja un cop despertada va pensar com puc ser tan i tan amable. Va
Per si us esteu, us ho esteu preguntant, el disc acabat de sortir del forn, primer disc d'aquest quintet biguetà Est-Oest, porta per títol Fortuna. I el tema, la cançó que fa de senyera, de carta de presentació, és aquesta Margarida que estem escoltant, si més no de fons ara mateix. En qualsevol cas, es fa molt evident, només escoltar uns quants compassos de cada cançó des et fas la idea que aquesta gent de Vic, aquests Est-Oest, són uns autèntics mestres del que és el pop melòdic, d'això, de tonades, de melodies que s'enganxen a la primera i que difícilment et treus del cap, i que, a més, sonen aquí, en aquest moment i en aquesta presència, perquè van ser els guanyadors del Sona Nou de l'any passat, per la qual cosa, doncs això, han aconseguit una certa rellevància, cosa de la qual nosaltres ens n'alegrem molt. Ens n'alegrem per doble partida. Primera, pel grup, perquè realment paguen molt la pena, i segona, perquè hi hagi iniciatives com aquests Sona Nou, que donen oportunitats, que fan que la gent pugui posar un peu i pujar al següent graó d'aquest panorama musical tan complicat del nostre país. Bé, en qualsevol cas, un grup realment molt nou. De fet, van començar-se a posar en això de la música el 2014, i que jo us recomano que escolteu amb atenció, si no podeu anar al Born, si més no a través del disc o a través d'aquests tastets que us posem nosaltres. Records i evocacions, doncs, molts grups. D'entrada, els grups dels quals ells es reconeixen d'autors, admiradors o seguidors, com ara Mishima, Radiohead, Adrià Puntí o fins i tot The Strokes, que donen una mica aquesta agressivitat afegida que de quan en quan mostren Est-Oest. En qualsevol cas, us repetim, Born de cançons, divendres 28 d'octubre a les 8 del vespre, Est-Oest. El Judici, una peça tradicional de l'anomenat cançoner d'Uppsala del segle XVI. Ens ve que n'hi pintat per parlar del que us volem parlar avui. Us volem parlar concretament d'una interessantíssima ruta anomenada Ruta Colombina, a peu, per Barcelona, acompanyats per en Jordi Bilbeny. Això serà dissabte 29 d'octubre i comença a les 10 del matí des de la plaça del Duc de Medinaceli i s'acaba a les 2. Concretament, ni més ni menys que a la casa dels Colom, a la casa d'en Colom, al carrer d'en Mirallers. Bé, sabeu qui és Jordi Bilbeny, no? Segurament que sí, segurament que la majoria, llicenciat en Filologia Catalana per l'Autònoma, doctorat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona i escriptor, investigador, que s'ha donat a conèixer, sobretot, ha aparegut amb insistència als mitjans des de fa anys, des que va començar a treballar en descobrir, investigar, trobar els documents que estan contraposats, les dades esborrades, tot el que fa que ell pugui acabar afirmant, no de qualsevol manera, sinó amb tesis en cara i ulls, que Colom era català i de Barcelona. Mare de Déu, senyor. Bé, dic mare de Déu, senyor, perquè això ha generat una polseguera tremenda. En Bilbeny és autor d'un munt de llibres, per si el voleu seguir, des del petit manual de la descoberta catalana a Amèrica fins a Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, Pero Blázquez de Saavedra i Cristòfor Colom, una relació científica... En fi, un munt de títols que són d'allò més interessants si és que us interessa la història des del punt de vista acadèmic. Hores d'ara, la majoria de gent, jo crec que ja està més o menys, el comú de la gent estem més o menys al corrent dels treballs de Bilbeny, però, segons ens diu ell mateix, per desgràcia, tot aquest enrenou als mitjans, tota aquesta polseguera, no ha comportat de cap manera el necessari i de debat acadèmic.
Una cosa és que se'n senti a parlar d'algú que està investigant o d'un grup que diuen que diuen, no? I l'altre és que hi hagi un debat seriós, perquè no hi és, i no hi és no per la raó que nosaltres no vulguem que hi sigui, sinó perquè el món acadèmic i el món intel·lectual del país, en general, tot s'ha de dir, perquè sempre hi ha alguna petita excepció, doncs està fent l'estratègia d'en Rajoy, que és mirar cap a un altre costat esperant que ens cansem, no?
Sí, i de moment sembla que tenen corda per temps, perquè en Bilbeny i companyia no cessen. En aquest recorregut, que és en definitiva del que estem parlant avui, aquest recorregut que ens ofereix l'oportunitat d'acompanyats de Bilbeny passar pels diferents llocs que conformen les pedres angulars de la documentada història dels Colom a Barcelona, Bilbeny ofereix, a més de veure pedres, documents, etc., l'oportunitat de descobrir molts aspectes de la història que han estat ocultats, com per exemple... Quin era el projecte original que mai no va ser aprovat del monument a Colom?
Tenim el projecte originari d'en Cayetà Boïgues per aquest monument, i en Colom no és amb el dit allà marcant l'infinit, sinó que és amb la mà dreta sobre el cor i a la mà esquerra la bandera de Santa Eulàlia. O sigui que en Colom està gairebé esculpit, o havia d'haver estat esculpit, com si fos en Rafael de Casanova, un conseller en cap, un gran polític de Catalunya, i això també, aquest primer projecte no va tirar endavant.
I és que en Bilbeny, els que el coneixem ja ho sabem, no es cansa mai, i així ho fa en aquestes visites guiades, en aquests recorreguts que ja fa un temps que de quan en quan va deixant caure com perles, no es cansa de denunciar la manera, una manera... i això ho dic jo sovint, barruera, com ha estat manipulada la història.
Hi ha un cas, doncs, que la reina diu que estando los marineros preparando el segundo viaje, la reina subió al campanario de Santa María la Blanca de Sevilla, però és que la reina no es mou de Barcelona durant tot el temps que es prepara la segona expedició, entre altres coses, perquè està presidint amb el seu marit les Corts Generals.
Les Corts Generals de Catalunya són les que parlen i decideixen com serà aquest segon viatge de Colom. Bé, en fi, moltes dades. La ruta de la qual estem parlant i la que ja us ho avanço ara, ja us ho dic, us hi podeu inscriure a través del lloc web www.institutdenovahistoria.cat, www.institutdenovahistoria.cat, doncs en aquesta ruta vosaltres anireu acompanyats d'en Bilbeny. És una ruta que dura unes 4 hores, amb parades per descansar i comentar el que es va veient, surt de la plaça del Duc de Medinaceli i acaba a la Casa dels Colom, com hem dit abans. Un indret, aquest de la Casa dels Colom, que també ha estat esborrat de la història d'una manera força maldestra.
Després ja ens anem a la Casa dels Colom, que és el Mirallers en banys vells. I allà, doncs, jo explico, doncs, aquella casa, les relacions que hi ha, de qui passa, quan en tenim constància, que en Colom diu que deixa les seves cases als seus fills en un testament, els seus fills van i perquè es discuteixen per les cases que el seu pare els deixa en aquest testament, van als tribunals, però en el testament d'en Colom no hi ha cap casa que deixi ningú. Saps? Amb la qual cosa sabem que el document aquest del testament d'en Colom és una còpia posterior on s'han fet desaparèixer coses que relacionaven en Colom amb la seva família barcelonina.
Dissabte 29 d'octubre a partir de les 10 del matí, per inscripcions, www.inh.cat. Hi ha un dinar opcional a la Casa dels Colom. Tot això ho podeu desvetllar a través del lloc web www.inh.cat. El preu per persona és d'uns 20 euros.
Thank you.
Tocs de cultura.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Els temps estan canviant. Per primera vegada en la història, el Nobel de Literatura portarà el nom d'un músic, un cantautor que ha fet trontollar el món de les lletres. Ell és Bob Dylan. Aquest diumenge a les 4 de la tarda, Mercè Raga ens ajudarà a conèixer el sentit de la seva ploma. Farem un viatge per la discografia que ha portat a Dylan guanyar el Nobel de Literatura. Qui sap, potser la resposta la trobem en el vent. Serà aquest diumenge a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tocs de cultura.
Lobgesang de Mendelssohn. Aquest és el títol del concert que ens proposa l'Auditori el cap de setmana, el 29 i 30. Si sou coneixedors de la música dels, així en plural, Mendelssohn, en aquest moment us estareu preguntant quin Lobgesang? Perquè la realitat, i tampoc fa tants anys que la gent, el comú dels mortals, en tenen una notícia àmplia, és que hi va haver dos grans compositors amb el cognom Mendelssohn. Bé, de fet, un d'ells va perdre el cognom per aquella gràcia que passa en bona part del món, que les dones, si es casen, perden el cognom. I altres coses, però aquest no és el tema. Sí, Fanny Mendelssohn, coneguda després com Fanny Hensel, que, per cert, pobra noia, va morir als 42 anys, era la germana de Felix Mendelssohn. I va ser una gran compositora i, pel que sembla, una excel·lent intèrpret, una excel·lent pianista. Va compondre 466 peces musicals, algunes de les quals sota el paraigua de son germà, perquè, clar, com que era una dona, no li deixaven publicar. I el germà, en això, diguéssim que era més que un germà, era un admirador com a company, compositor i músic de la seva germana. Per sort, en els últims anys, no fa pas tants, la música de Fanny Mendelssohn s'ha convertit en part del repertori, diguéssim que força habitual. Jo, personalment, m'agradaria remarcar aquí que en part això ha estat gràcies a un suport decidit d'un segell musical, que és Hyperion CPO, que ha publicat nombrosos enregistraments de la música de Fanny Mendelssohn. Perquè us feu una idea, vull dir, a banda dels clichés o del context social actual, 1820, situeu-vos-hi si podeu o tant com podeu, i llegim, permeteu-me que us llegeixi un petit fragment d'una carta que el pare dels Mendelssohn li va enviar a Fanny. Li deia: potser la música acabarà sent la professió del teu germà, mentre que per tu només pot ser i ha de ser un ornament. Bé, aquesta és la, a mi se'm posa la pell de gallina, la veritat. Però aquest és el context social, aquesta és la realitat en la qual Fanny Mendelssohn, una música de cap a peus, viu en la seva època. Com dèiem abans, Fèlix, el germà, li va donar suport tant com a compositora com a intèrpret i li deixava publicar obres en nom seu, és a dir, allò que dèiem abans del paraigua i de l'amagatotis. I Fanny, per la seva banda, ajudava Fèlix en les seves peces. La seva reputació ha estat redimida primer per associacions que es van aplegar a l'entorn d'aquesta figura i que van voler reivindicar-la, i després per iniciatives, com la que dèiem ara, del segell Hyperion, que va publicar moltíssima de la seva música. Bé, hem començat dient que l'Obgesangking dels dos Mendelssohn. Per què? Perquè Fanny Mendelssohn va escriure l'Obgesang, que a més ella deia que estava escrit a la manera de Bach, per celebrar el primer aniversari del seu fill, batejat, per cert, amb el nom del germà, Fèlix, s'estimava molt, ja ho hem dit abans, i que era concretament aquesta cantata per solista, cor i orquestra, que data de l'any 1831. Però el seu germà també va escriure un l'Obgesang. Concretament, aquest Lobgesang, del qual n'estem escoltant el quart moviment. El Lobgesang que porta, que va posar per títol a la seva sinfonia número 2, l'amic Fèlix Mendelssohn, i que, a més, sovint ha estat comparada amb la novena de Beethoven. Per què? Doncs perquè hi ha una incorporació del llenguatge coral, del llenguatge coral al llenguatge simfònic, que recorda molt la novena de Beethoven. I no s'acaben aquí les coincidències, els lligams entre un Lobgesang i l'altre. La mateixa frase amb què es tanca una cantata es tanca aquesta sinfonia, que és una frase que va utilitzar Fanny Mendelssohn i va utilitzar el seu germà en homenatge claríssim, i que diu que tot allò que respiri lloi el Senyor. Sinfonia número 2 en si bemoll major, opus 52, Lobgesang, cant de lluança. I, d'altra banda, la cantata per solista, cor i orquestra Lobgesang, de Fanny Mendelssohn, a l'Auditori aquest cap de setmana, dissabte a les 7, diumenge a les 11 del matí. Thank you.
Tocs de cultura.